La Federació Catalana DOP i IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabies que l'inventor de la liquadora va ser un senyor anomenat Stephen J. Poplawski, un nord-americà d'origen polonès radicat a l'estat nord-americà de Wisconsin i que en la seva infància va mostrar una obsessió per inventar dispositius destinats a la barreja de begudes? L'any 1922, després de 7 anys d'experimentació, Poplawski va patentar una liquidora i va notar que era el primer aparell mesclador que tenia un element agitador muntat en el fons d'una tassa i que barrejava begudes maltades quan la tassa es situava en una cavitat a la base de l'aparell. En els seus orígens s'empraven principalment en hospitals on es precisava d'un mitjà per triturar i barrejar diversos medicaments i aliments. Posteriorment, amb la massiva difusió de pastilles concentrades, l'ús mèdic es va reduir i es va difondre massivament a les llars. I en canvi ara, de moda, el colprès. S'ha posat de moda i ho han posat de moda les actrius i els actors que volen fer una alimentació anti-aging. El colprès és un procés de mètode d'extracció de sucs vegetals que, segons els seus defensors, minimitza l'oxidació i en conserva intactes els nutrients del líquid. Mireu que arriben a ser bons els sucs, però si ens els mengem tal qual, també són bons i, a més, ens ajuden a mastegar. Sigui com sigui, prenem verdura, prenem fruites, que és, que és salut. Comencem.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom. La
vida és... Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em passi mal. Un programa que ens encanta parlar de cuina i de gastronomia i sobretot també, si es pot, de música. Per això avui hem anat a buscar a un bateria, a un gran bateria, que ens digui quina és la seva melmelada favorita. I després a un cap de cuina del celler, de Can Roca, perquè ens digui un restaurant per la Guia Virgínies. I el reportatge, ui, avui, fins a Deltebre, per parlar d'ànecs i d'oques. Anem-hi!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Campec Jazz for Cheese, melmelades i salses premium de l'Empordà Costa Brava, us ofereix aquest espai.
I arriba aquesta sintonia tan dolça, potser avui una mica tranquil·la, per una persona que de cuina en sap un niu, però encara en sap més de tocar la bateria. Uri Bonet, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
L'Uri Bonet, el bateria del Lofos Lesbian, que escolta'm, si heu passat una època, diguem-ne, tranquil·lets de concerts, aquest estiu esteu anant a tort i a dret tocant, no?
Sí, sí, realment estem molt contents perquè ha sigut una reentrada dura, perquè és així, perquè estem fent molts concerts, però una felicitat que ja et dic jo, que quan estic a sobre l'escenari me n'oblido absolutament de tot i només penso que en disfrutar, i que hi ha molt temps que no disfrutàvem tant.
Home, aquell primer concert que vau fer, que va ser allò, el podríem dir el primigènim dels concerts, no? De dir, ei, va, que no... A veure, que mirarem que no passi res, i no va passar res, com ho vau demostrar-ho. Com deia en Cruyff, no? Gallina en la piel després de tants mesos i mesos, no?
Sí, sí, van ser uns dies o unes setmanetes abans de realment de molta tensió, d'una sensació de responsabilitat molt gran, però que ja et dic que al moment que vam pujar les escales de l'escenari tot es va transformar en emoció, en una sensació de que estàvem fent una cosa que és única, que estàvem ajudant el sector, que d'alguna manera estàvem potenciant que s'obrissin portes per poder, doncs, diguem-ne, que recuperar l'activitat, i realment ha estat així. Com s'ha demostrat, la cultura és segura, tu, i això és molt important.
Exactament. Escolta, i quina és la melmelada preferida, favorita de l'Uri Bonet?
Doncs mira, jo sóc, diguem-ne, que poc de marmelada d'allò d'esmorzar i tal, però sí que sóc molt de marmelada de posar-hi a les meves receptes, no? I n'he descobert una durant, bueno, durant aquest estiu i tal, que és la marmelada de tomàquet.
Oh.
I realment m'agrada moltíssim, però moltíssim, perquè, ostres, si faig un carpaccio, per exemple, de gambes, ostres, li poso una miqueta d'aquesta marmelada, o si faig, doncs, una esqueixada. M'agrada molt combinar el que seria, doncs, el tomàquet, val? El tomàquet normal, vull dir, ja sigui triturat amb una esqueixada o ja sigui en una amanida normal, m'agrada molt combinar les dues textures. I a més perquè crec que li aporta una acidesa en el plat que el tomàquet normal no la té, no? I, ostres, realment és una de les marmelades que més m'està... Bueno, que, diguem-ne, és la marmelada que menjo, d'acord? Perquè les altres normalment no les faig servir i aquesta, en canvi, l'he descobert i m'agrada moltíssim. I cada vegada l'aplico més, en els meus plats.
Clar, de fet, podríem dir que la marmelada de tomàquet és una de les marmelades gastronòmiques, no?, que la gent utilitza per cuinar, que utilitzen els plats, no?, en els formatges. L'altre dia ens deia també un bon formatger. Allò que don per combinar, eh?
Sí, ja et dic, i sobretot m'agrada perquè potser estem acostumats al tomàquet amb una textura determinada i la marmelada t'obre una textura diferent a lo que normalment hem fet amb el tomàquet. I crec que aleshores ja no és només amb el gust, sinó també, doncs, aquesta sensació d'estar menjant el tomàquet també d'una manera diferent, eh? I que no sé, que potser hi ha molta gent que la coneix i jo, escolta... Però realment a mi m'ha sorprès molt aquest últim temps, aquesta marmelada.
Doncs escolta, que la gent segueixi el teu perfil d'Instagram, Uri, que s'ho passarà de meravella, perquè la veritat és que s'hi veuen fotos de concerts, però de menjar se'n veuen molts més, eh?
Sí, ara, cada vegada combino més, perquè al final, ostres, vull dir, receptes tenien moltes, però ja al final ja tampoc saps què publiques, però sí, no, home, jo per mi és per això, diguem, el meu hashtag és Drummer Cook, no? Vull dir, jo, mira, combinació de bateria i de cuina, no? Vull dir que molt bé, sí.
Doncs escolta, moltíssimes gràcies, passeu un bon estiu, molta melmelada als Lofos Lesbian i molts concerts, sobretot, molts concerts, cultura segura.
Moltes gràcies, i és exacte, que acabem l'estiu bé. Una abraçada molt forta.
Una abraçada.
A Can Bec et portem a casa l'essència de l'Empordà. 40 anys elaborant conserves premium, com les figues confitades i fins a 60 varietats de delicioses melmelades, salses, gelees i originals maridatges d'autor per formatges Just for Cheese. Troba'ns a les xarxes socials o consulta www.canbec.com i a gaudir de la bona gastronomia.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Ui, ui, amb aquesta musiqueta, aquesta sintonia, és la sintonia de la Guia Virgínies de la cuina catalana. I aquesta setmana, una mica estrambòtica a la nostra guia, anem trucant a gent, diguem-ne, que ens diu els seus restaurants, com avui truquem a un dels caps de cuina del celler de Can Roca. Nacho, molt bon dia.
Hola, bon dia, Pep.
Escolta'm, a veure, Iam, avui no cal que ens diguis el celler de Can Roca, perquè el celler de Can Roca ja el tenim a la Guia Virgínies de la cuina catalana, però sí que ens agradaria molt que ens posessis algun altre restaurant en aquesta guia per poder-lo entrar. Què ens hi poses? Quin és el teu oferiment?
Mira, el meu oferiment és un restaurant que obrirem d'aquí no gaire a Girona, que es dirà Normal.
Normal? Què vols dir? Normal.
Pues que farem cuina normal.
De fet,
la farà l'Eli, que és no, companya meva, i ella serà qui portarà el restaurant, i llavors volem fer un restaurant on la premissa sigui que farem coses normals per gent normal.
Clar, perquè moltes vegades, quan la gent ve al celler de Can Roca, Nacho, allò de dir, ostres, fan coses molt estrambòtiques, no?
Bueno, home, clar, hi ha gent que sí, que ens ho diu, que a vegades fem coses que són una mica estranyes. Ja ho respectem, ho entenem, però per això som al celler de Can Roca i podem fer aquestes coses. Llavors...
Clar, anava a dir jo ara, home, una de les coses normals que ja es fa a Can Roca és tu te'n vas a dinar al restaurant dels pares, al restaurant del menú, que també ja el tenim a dins la guia, i escolta'm, allà hi fas un menú de tota la vida, no? De fet, m'agrada molt perquè el perfil d'Instagram és Can Roca de tota la vida.
Sí, exacte, bueno, és que és... de tota la vida, i més et diré, Pep, bueno, tu ja ho coneixes bé, però nosaltres que treballem aquí cada dia anem a fer el menú cada dia. No tots els treballadors anem al restaurant Can Roca a dinar i després van els clients a menjar el menú.
Escolta'm, i què hi menjarem en aquest restaurant El Normal?
Bueno, això jo crec que el millor seria que t'ho expliqués la Eli, si pots contactar amb ella.
Sí? La tens per aquí?
Sí, està aquí al meu costat, sí.
Passa-me-la. A veure. A veure si pot posar la Eli. Eli, bon dia.
Hola, bon dia, Pep.
Home, tenim aquí la flamant cap de cuina del restaurant Normal. Escolta'm, què hi podrem menjar aquí al restaurant?
Pues mira, menjar ben normal. Menjar de tota la vida i de mercat del dia a dia.
A veure, va, per exemple, digue'm un primer plat.
Primer plat, doncs, el típic braç de patata que et menjaries un diumenge al migdia.
Va, un plat de peix.
Un plat de peix, un peix fregit sencer amb les seves salsetes.
Un plat de carn, va.
Un plat de carn, mira, una milanesa d'aquesta per dues persones enmig de la taula.
Vaig cal per dues persones. Venim en Dani Jiménez i un servidor aquí i no sé si en farem prou, haurem de demanar un altre plat.
Un per cada un.
Exacte. I de postres, Eli?
De postres, un flan. Flan d'ovella.
Oh. Escolta'm, farem una cosa. Mira, vindrem. Guarda taula per en Dani i un servidor. A on te trobem el restaurant Normal?
Doncs mira, el restaurant es troba al centre del barri de Girona, al barri antic, a la plaça de l'Oli, número 1.
Doncs escolta'm, entra aquí per ordre del senyor Nacho, cap de cuina del Cella Can Roca, al restaurant Normal, al barri vell de Girona. Moltíssimes gràcies a tots dos.
A tu.
Adéu-siau.
Moltes gràcies. Adéu-siau.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat. Un brillant equilibri entre tradició i innovació. Perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda.
Doncs vinga, avui en Dani Jiménez, d'aquí de la Fonda de Catalunya Ràdio, aquest senyor que tenim aquí a l'altra banda de la peixera, m'ha dit, vinga va, avui et toca fer l'ànec. I és que ell ho sap, que jo sóc un gran fan de l'ànec i de les ànegues, perquè és que és una carn fantàstica. I avui fem camp capa Deltebre, perquè entremig de camps d'arròs m'han dit que hi ha una dona que d'ànecs en sap un niu. I acabo d'arribar aquí en un ignot indret. Mira, els camps d'arròs estan ben ufanosos aquest mes d'agost, que estan ja aquí despuntant tots, canviant els colors, i ja la veig aquí. Mira. Anna, bon dia.
Hola, molt bon dia. Benvingut.
Escolta'm, què hi fas entremig de camps d'arròs?
Bueno, jo formo part d'aquest paisatge. Vaig néixer aquí bueno, i la meva vida se desenvolupa dia rere dia entre aquests camps d'arròs, no? Entre aquest paisatge magnífic, en aquest tros de paradís, que és el Delta de l'Ebre.
Ets deltebrerenca.
Sí, jo sóc deltaica, diem-ho així. Sóc una persona deltaica en aquesta essència, no? Una dona de fang, sempre dic.
Maco, això, dona de fang. Home, no crec que hi hagi gaires dones que tinguin una granja d'ànec com la que tens tu, no?
Bé, suposo que sí que n'he de venir a bé. Jo no en coneixo massa, la veritat. Però, bueno, és un orgull, no? Poder pues, treballar en el que m'agrada i haver començat ja fa molts anys aquest projecte amb el qual estic ja acompanyada per altres persones també, però sí, vaig ser una mica pionera, no?, en aquest aspecte, en la cria d'ànecs.
Home, jo els ànecs que havia vist aquí me'ls va ensenyar un bon amic a Rosaire, en Joan Trias, que una nit de lluna plena em va dir, Pep, baixa cap al Delta, que tenim una cosa molt tradicional i és anar a caçar els ànecs a la nit de lluna plena. No sé si això segueix fent ara.
Sí, i tant, malauradament, degut a la, bueno, a la pandèmia, no? En aquesta terrible pandèmia que hem tingut que patir tots i totes, pues s'ha vist paralitzat, no? També el tema de les caceres durant l'hivern, però sí és cert que, bueno, des del mes d'octubre fins al mes de març, any rere any, al Delta de l'Ebre, ve gent de tot arreu i hi ha aquesta tradició de la caça a les llacunes de diferents espais dels dos marges del riu. I sí, les nits de lluna plena, d'aquell mes de gener, en aquell fred que no acabes d'entendre massa bé, els caçadors que es fiquen allí dins de l'aigua, no? A les tines, que es diuen, no? Són les tines per a caçar, que són uns espais que, bueno, que ells queden camuflats i, bueno, pues és això, no? És la, seva, la cultura aquesta també de la caça que forma part també pues, de la nostra vida aquí al Delta.
Jo no sé si va ser aquesta part de la cuina del Delta, no? Aquesta cuina d'aquest arròs d'ànec, aquest ànec a la cassola que feu aquí, aquests plats tan tradicionals, si van ser els que van influenciar a dir ei, i si muntem una granja d'ànecs aquí al Delta?
Bé, ben bé no va ser així, tot i que la cultura gastronòmica d'aquest delta pues, està molt vinculada al món, com tu dius, del consum d'aus de caça i de l'ànec, com d'altres coses com pot ser l'arròs i el marisc, etc., que és el que tenim a l'abast en aquest territori, doncs el meu inici no és un plantejament de dir pues, bueno, tinc aquesta idea i vaig a dur-la a terme, no? No. No va ser així, va ser una evolució natural. Jo ja estava dins del sector primari, treballant a una empresa familiar amb el meu germà en un cicle tancat per si, i llavors jo pues, ja me'n vaig donar compte a mitjans del segle, dels 1995-96, el segle passat, ja, imaginem-nos, ja ha passat tant de temps, eh? Jo era molt jove en aquell moment, i bueno, vaig veure una possibilitat de negoci, això sí, no? I vaig començar pues, venent els ànecs vius, a gent que venia aquí a la meva granja, i a poc a poc, pues, ha anat, a través del temps, ha anat evolucionant, no?
Clar, és curiós perquè, per exemple, encara l'altre dia ho parlava jo amb un bon amic d'aquí del Delta, jo deia, caram, per exemple, quan tu vas a una carnisseria a Barcelona, a Girona, a Lleida, evidentment trobes el producte del territori, no? Però, per exemple, en el cas de l'ànec, es veu molt l'ànec d'embocar, el magret, diguem-ne, d'ànec embocat, et veus molt el confit, no? Però, per exemple, no veus safates com he vist aquí en algunes carnisseries i en aquesta teva que abans t'estava esperant per aquí. I clar, veneu les safatetes d'ànec precisament ja per fer la paella, no? Ja tallat.
Sí, bueno, no, nosaltres el que fem és oferir al consumidor final, facilitar, no? Que el nostre ànec per a la cuina pues ja no tinguin que barallar-se massa, no? en els canals de l'ànec, sinó que, per exemple, pues, ja fem unes safates per a fer els arrossos i bueno, tot l'especejament, igual un magret, que les cuixes, que el filet d'un ànec, pues, totes aquestes coses. I bueno, és així, sí, sí.
Escolta'm, com és la vida d'un ànec aquí a casa de l'Anna?
Bueno, nosaltres cal dir que la política nostra en quant a producció és un ànec, nosaltres certifiquem el nostre producte, lliure d'antibiòtics, vull dir, nosaltres tota la producció que fem, els nostres ànecs no prenen cap antibiòtic, és una alimentació totalment 100% vegetal, és on el blat de moro representa un 75% de la seva alimentació, és un ànec que se sacrifica a partir dels 70 dies, no abans, i bueno, que viuen a l'aire lliure, són animals que, bueno, que caminen, que estan en contacte realment amb la naturalesa, no estan estabulats ni estan tancats dins de naus, sinó que viuen, ja ho has vist, que anaves per aquí passejant-ho fa una estona, pues viuen en parques i tapats en xarxes pues, perquè no hi hagi un contacte amb naus foranes, perquè ja sabem que el Delta és una zona de trànsit migratori molt important i pues, per a protegir-los de que no poden haver pues, cap tipus de contacte i que es pogués produir una malaltia, no, respecte a això.
Clar, vosaltres amb això heu de patir moltíssim, sobretot perquè, clar, s'ha vist que en tota Europa en els últims mesos, fins i tot els últims anys, hi ha hagut greus problemes que llavors fa que, bueno, que tota una, diguem-ne, tota una granja quedi devastada, diguem-ne, per una malaltia, no?
Sí, evidentment, vull dir, jo conec, tinc amistat amb productors francesos i realment és devastador. Llavors, davant d'aquesta situació, el que hem de fer pues, és extremar totes les mesures sanitàries i fer tot el possible per això, no? Per a protegir els nostres animals de que poden tenir un contacte extern que pugui produir una infermetat d'aquesta tipologia, no?
Escolta'm, aquí veiem, estem aquí a l'ombra, sobretot perquè avui fa una calor espaterrana en aquest mes d'agost aquí a Deltebre. Veiem aquí un gran grapat, diguem-ne, de petites, com de microgranges, amb un espai molt gran, amb aquestes xarxes que tu dius, i és molt curiós perquè jo moltes vegades ho dic, no? A vegades parlem de l'espai que necessiten els animals i amb la calor que fa, tots els ànecs junts, eh? I mira que en tenen d'espai.
Sí, estan baix la ombra, evidentment, a prop de l'aigua, i estan tranquils. Aquí pues, ja veus que hi ha molts d'ànecs, però, clar, les densitats, com tenim molt d'espai, són baixes, i estan tranquils, estan relaxats. Vull dir que ja els veus, no hi ha massa xivarri per aquí en aquests moments.
Home, hi ha una cosa important aquí en aquesta cultura, podríem dir, del delta amb l'ànec, que clar, una cosa seria fer una varietat d'ànec salvatge, que per això és salvatge, perquè no la tenim domesticada. Vosaltres feu barberí?
Sí, bàsicament la raça que nosaltres criem és l'ànec berberí, tant femella com mascle, i perquè les femelles se venen senceres, no? o especejades, però bàsicament els mascles també llavors ja van destinats a lo que per a fer les cuixes, el confit, lo que és el magret també, els mascles utilitzem per a això i les femelles per a vendre-les en canal sencera.
Caram, això és curiós, perquè, per exemple, jo recordo que a casa, quan jo era petit, i a casa deien, escolta'm, vés a buscar un ànec, però bé, bueno, que sigui ànega, no? Què és més bo, l'ànec, el mascle o la femella?
Bueno, jo crec que això, hi ha una llegenda, no?, detrás de tot d'això, no?, de la femella al mascle. Jo, sincerament, en el tema de l'ànec, jo no li veig diferència, vale? Sobretot, quins són les premisses, és sobretot l'alimentació que rep aquest animal i sacrificar-lo quan toca, no abans i després, però bueno, potser té una mica este grau de més de melositat, etc, però en el tema de l'ànec, igual que en el pollastre que també criem, pues no li notaria diferència, no?
Escolta, ara que dius això del pollastre, he vist unes safates del pollastre, un gall allà de grans dimensions. Aquests galls també deuen ser... No són galls de 30 o 40 dies, eh?
No, són galls de partir 90 dies. Tenen, els que has vist tu, estos tenen sobre uns 100 dies, que és la... nosaltres sacrifiquem a partir dels 81 dia, els pollastres, i bueno, ja els veus, són pollastres molt, molt bonics. I també, com te deia abans, pues, també nosaltres certifiquem el pollastre. Se va incorporar a la nostra gamma posteriorment a lo que va ser els nostres inicis en l'ànec, però bueno, ara ja cada vegada més s'està ficant també a molts de punts de venda que estan valorant molt el nostre producte. Jo inicialment pues, vaig començar pues, en petites botigues, a mercats, restaurants de propers, no? I a través del temps, i bueno, en aquesta idea que jo vaig tenir des d'un principi de fugir sempre de les grans produccions, sinó que dir, pues, bueno, què puc fer ben fet? Puc fer això? No vull anar més enllà, no? I bueno, com te deia, pues, ha sigut una evolució que a través del temps, primer com a criadora, després ja l'any 2004 vaig muntar el primer escorxador que vaig tenir i bueno, després va estar la incorporació també d'un dels meus nebots, que també bueno, doncs hi ha un relleu generacional, que això és important, no? per a que tot tingui una continuïtat. I després ja doncs, bueno, hem crescut d'alguna manera i el que et deia, no? Els nostres productes estan també ara per ara a les principals cadenes de distribució de tota Espanya, perquè claro, aquesta gent també busca un producte diferenciat, vale? Que i no és tan freqüent poder-lo trobar, no? Llavors, un ànec que no hagi rebut antibiòtics, que se cria a l'aire lliure i aquestes coses, pues bueno, també m'hem donat compte de que hem tingut molta petició i bueno, realment els últims anys estem treballant pues, en cadenes importants de distribució a nivell de tot Espanya.
Sobretot perquè vosaltres no emboqueu l'ànec, és a dir, vosaltres feu un tipus d'ànec com el que una pagès, diguem-ne, va comprar, no? L'ànec per fer la cassola, per fer l'arròs, que és molt diferent, és a dir, la veritat pot ser la mateixa, però la vida ja no és la mateixa, i tot i que l'alimentació tot sigui a base de cereals, diguem-ne que aquest ànec evoluciona cap a una altra manera. Hi ha una cosa molt important amb això dels ànecs, que el món de la cuina, de la gastronomia, els restaurants, arriba la primavera i sembla que ens tornem tots bojos per trobar els ous d'ànec, que de fet diem ous d'ànecs però són d'ànega, no?
Sí, sí, evidentment. Bé, nosaltres tenim una producció a casa, petita, però que són és un ànec que es diu ànec Kaki Campbell, i sí, realment pues, hi ha molta demanda, i tenim més demanda que la producció que podem fer, no? Bueno, qui coneix l'ou d'ànec, pues, és un ou que a nivell nutricional pues, té més proteïna, té una altra textura, és diferent, una llema molt grossa, per als cuiners, quan fan temes de reposteria, pues, és genial, és un ou molt bo, i aquí al Delta, pues, a vegades a l'hivern, pues, mos prenem la llicència de fer un ou d'ànec en un revolt d'angula que també...
Home, però Anna, a veure, escolta'm, no pot ser això. Ou d'ànega amb angules?
Sí, sí. Home, no ha de ser només tot treballar. Sí que els preus són prohibitius, però si algun dia tenim la sort de pescar aquí a la vora del riu una mica d'angula, pues, fem uns ollets tendres i una mica d'angula i un ou d'ànec, pues, sí, són els petits grans plaers de la vida, evidentment.
Petits grans plaers de la vida que ens dona l'Anna amb aquesta pagesia tan bonica com és la de l'ànec. Estem aquí a l'ombra, al costat dels ànecs, amb la tranquil·litat dels gossos de l'Anna, aquí a Deltebre, parlant des de la Fonda de Catalunya Ràdio, avui amb una gran cultura, diguem-ne, de l'ànec de la cassola, de l'ànec de l'arròs, d'aquest ànec que necessita estona a la cuina. I ara estàvem parlant precisament d'una cosa que hem de fer el punt, hem fet un punt i seguit, que són aquests ous d'ànega, que clar, són molt temporals, no, els ous d'ànega, Anna?
Bueno, lo que és l'ànec aquí Campbell tenen una posta continuada, vull dir, durant quasi bé tot l'any estan ponent ous estos, eh? Lo que sí és veritat que la primavera, pues, los ous, la producció és major, sí, sí.
Escolta'm, vosaltres ara em comentaves que teniu escorxador propi, que això és una cosa molt bona, perquè, clar, aquests ànecs és metro zero, no? Passen de la granja, diguem-ne, a la sala de sacrifici. Això no ho té tothom.
Bueno, va ser una d'estos... Tot comença per un somni, no? Dius, bueno, com vols fer les coses en la vida, no? Té projectes, penses, bueno, com ho puc fer bé? I tot que és difícil, perquè, claro, els inicis, quan vas en una idea així, sent dona també dins del món del sector primari, econòmicament, pues, tampoc sobra res, i vas en un projecte així, doncs tot és difícil, no? Però el que és tenir les idees clares, la perseverància, una dosi elevada de molt de treball, de molta voluntat, i a vegades, el que et deia abans, no portar potser massa pressa, sinó que fem les coses bé, i després, pues, bueno, hi ha aquesta transmissió als teus clients, no? Entre uns i altres, és agafar confiança en el que fas i en la persona, no? Perquè al final acabes sent amiga dels teus clients, i millorar un dia rere l'altre, no? Llavors, el que tu dius, sobretot això de l'escorxador propi, pues sí, això que fa, pues, que no intervé res extern, que els animals se crien aquí, pues, que no hi ha transport, que això també a l'hora de la qualitat del producte final, pues, té moltíssima importància, i al final, pues, del que es tracta de que és, pues, d'oferir el millor producte que jo sóc capaç de fer, que nosaltres som capaços de fer com un equip que som ara, per a que aquell consumidor que ha de gaudir d'aquest aliment a la seva taula, pues, tingui la plena confiança de que les coses se fan bé, no?
Clar, segurament també que quan és temporada aquest escorxador serveix, diguem-ne, també per ajudar, no?, a tota aquesta part, diguem-ne, de la pagesia, no?, de la cacera, per poder, diguem-ne, treballar amb les condicions, diguem-ne, òptimes, perquè, clar, també tenim l'ànec collverd salvatge, no?, que també es deu comercialitzar.
Sí, de fet, tot i que són ànecs, són línies diferents. Nosaltres tenim un escorxador per a lo que és la producció pròpia, perquè el nostre escorxador, que ja és de gran capacitat, però només sacrifiquem els animals de la nostra granja. A banda d'aquestes instal·lacions, tenim un altre espai dins de la pròpia granja, que és una sala de tractaments d'aus de caça. Mira, els nostres gossos.
Mira'ls. Algú deu venir.
Bueno, ells són els nostres guardians que ens assabenten que algú arriba sempre, eh? Sí, sí. Però, bueno, molt de lladrar i poca cosa més, eh? No? Bueno, el que et deia, no? És una sala de tractaments d'aus de caça. I això què és? Això és que quan arriba el mes d'octubre, que comença ja la temporada de caça i s'allarga fins al mes de març, nosaltres aquí a casa tenim esta sala que els caçadors, o a títol particular, o també gent que té cotos aquí al Delta, pues venen i les nits d'estes que tu fes esmena de lluna plena o no lluna plena, quan hi ha lo barreig, que es diu, hi ha dies determinats que ja se programen per a fer les caceres.
Lo barreig, què és això de lo barreig?
Bueno, lo barreig és, per exemple, a les llacunes, pues s'entra molt matí, perxant en les barquetes, i llavors pues, bueno, hi ha un dia determinat que es cacen pues, les fotges, per exemple, saps? I això és pues, anar al barreig. Forma part d'aquesta cultura de la caça que en parlaven, no?
Però aquest altre tipus, diguem-ne, d'aus, aquestes no es poden comercialitzar, no? És a dir, per autoconsum, diguem-ne, de la persona que el caça?
Bé, hi ha una part d'aquestes, bueno, hi ha moltes espècies que es cacen, que estan permès a la caça, per a l'autoconsum, com les fotges, les polles d'aigua, els sarsets, tots aquest tipus de los cullerots, i el que són l'au salvatge, l'única que es pot comercialitzar és l'ànec collverd, igual mascle que la femella, no? I llavors ja sí que és cert que aquí al Delta hi ha restaurants que a banda de l'ànec de criança com el que nosaltres criem, o els embocats que poden comprar a un altre espai, no passa res, sí que estan introduint estau salvatge, que va molt vinculada en esta cultura gastronòmica nostra, no? Aquell arròs de pato que diem aquí, no d'ànec, diem pato, aquell arròs de pato, de collverd, en aquelles carxofes que es fan aquí també als nostres camps, no? No de la granja Louisiana, sinó als camps de gent, de pagesos, que són grans productors i fan aliments molt bons. Llavors, pues, bueno, sí que aquests restaurants utilitzen este tipus de pato salvatge.
Clar, és una cuina molt de temporada, la cuina de cacera, que a tots els indrets de Catalunya o dels països catalans té les seves, diguem-ne, preferències, no? Uns van més pel senglar, altres van més doncs, per la becada, altres van... No sé si aquí n'hi ha de becades.
Aquí en diem viquicines, que no és el mateix que la becada. I bueno, també és una d'aquestes aus d'una carn finíssima, que van molt buscades i quan venen els caçadors aquí a la sala de tractament que tenim, pues, bueno, venen tots contents perquè bueno, ara demà farem la viquicina esta en arròs i vull dir, és una carn molt fina, és molt bona, sí, sí.
Escolta, de ben segur que l'Anna, quan veu aquests ànecs aquí, ja pensa en què utilitzarà, si paella, cassola... Un bon amic, gran cuiner, millor professor de cuina, en Juanjo Lechiquet de Vinaròs, que a més és un gran amic de la Fonda, que el tenim sovint aquí al programa, m'ha dit que tu de cuina en saps un niu. No sé si ho ha dit bé, si no...
Bueno, a mi el Juanjo m'estima molt, me sembla, però bueno, sí, és cert que m'agrada la cuina. La cuina pues, és això, no? És trobar l'equilibri i potenciar pues, lo natural, per a mi, eh? I bueno, en un bon producte poca cosa fa falta, no? I bueno, sí, jo imagino pues, l'ànec sempre pues, en un bon arròs, com no, i també guisat, per exemple, o a la brasa... bueno, és un producte que també té moltes possibilitats, no?
Clar, però, per exemple, l'ànec per fer-lo a la brasa, què va millor, el pit o la cuina? Perquè, clar, normalment l'ànec, diguem-ne, que pot caminar, que pot córrer així, la carn de la cuixa, doncs necessita un guisat, no? Necessita, diguem-ne, entendrir una mica la seva cuixa. A la brasa també hi queda bé, la cuixa?
Sí, sí. Vull dir, si tu l'ànec té l'edat que ha de tenir... i no més d'esta edat, és així, eh? Perquè, clar, un ànec, a vegades imaginem, sempre la gent vincula un ànec que és dur, que és una carn molt densa, que necessita molta cuina, i sí que a vegades és veritat, si un ànec té massa temps de vida, no? Però, per exemple, els que nosaltres sacrifiquem, pues no, perquè tu agafes unes cuixetes d'estes i les salpebres i una brasa i quatre carxofes, una escalivada, pues, que està boníssim.
Com és l'arròs de pato de l'Anna, de Louisiana?
L'arròs de pato, bueno, pues jo em deixo sempre aconsellar molt per aquests grans productors d'arròs que tenim aquí a la vora, i uns te diuen, bueno, si el carnaroli, si el bomba, si el marisma, si, bueno, sempre, i vaig sempre una mica fent proves, no?, d'este gra, com absorbeix millor el caldo que faig, no?, jo sempre faig un caldo prèviament en les carcasses, en un bon sofregit, en verdures d'horta, i després ja, pues, bueno, ja la carn sofregideta i un bon oli d'oliva i bueno, i surt fantàstica.
Clar, és que aquí teniu de tot, perquè aquí al costat hi tenim també una bona amiga que ja ha passat per la fonda, de la Susana d'aquí, de les Llavors, i clar, ella que és molt fan del marisme, segurament que et deu haver dit: fes-ho amb marisma, prova-ho amb marisma. Llavors, clar, jo no sé si el teu arròs de pato és sec o caldós. Sou més de paella, no, vosaltres?
Jo, molt sec, no el faig. Personalment, m'agrada més aquella textura caldoseta, a mi m'agrada més. Inclús en el carnaroli queda un arròs d'ànec o de pato fantàstic, molt bo, sí, sí.
Quan el guiseu, com t'agrada guisar-lo, l'ànec?
Com m'agrada guisar-lo? A veure, jo el que faig és una cuina molt senzilla, vull dir, jo fico un raig d'oli, una cabeça d'alls, després lo salpimento, i primer que res en un foc potent, i després li baixo el foc, li fico una tasseta de brandy o d'un vi sec blanc, i bueno, llavors, doncs...
Ara, perdona, Anna, em pensava que em digués una tasseta de repitenc.
També podria ser. Pot ser que ho proven un rato d'esto, sí, sí, no estaria mal. Però bueno, la pròxima vegada igual ho intento, ja t'explicaré el resultat quin és, no? I bueno, llavors, doncs, sense pressa. Les coses ben fetes, sense pressa, i que vagi fent xup-xup i ja està. I llavors, a l'última hora jo sempre faig una picadeta en all, julivert, pebrot vermell o roig, que nosaltres diem, dolç, i fico una molleta de pa en vinagre. Així m'ho va ensenyar a fer ma mare. Sí, sí.
Una molla de pa en vinagre a la picada.
A la picada. I 10 minuts abans fico esta picada al guisat i és excepcional, molt bo. I això, sobretot, ho faig moltes vegades en este pato salvatge, lo pato collverd, esta carn que sí que requereix més temps de cocció, perquè, clar, quan té un pato salvatge no sé si té 100 dies o 200 o els que té. Llavors, aquí sí que hem d'anar amb més cuidado a l'hora de guisar estos ànecs, no?
Clar, aquí, quan cuinem, diguem-ne, una cassola d'ànecs salvatges o d'algun altre tipus d'au, que precisament no sabem això, el que hauríem de fer precisament seria coure per separat, no? Perquè aquí sí que agafem uns ànecs dels teus i tots tenen més o menys la mateixa edat, tots han menjat més o menys el mateix, però quan arribem al món de la cacera, no.
No, a veure, sabem tots que les aus procedents de la caça requereixen un altre tipus de cuina totalment diferent. Totalment, vull dir, no, els temps de cocció no tenen res a veure en un ànec criat aquí a casa o en un dels pollastres que criem aquí a casa, evidentment que no, com tot la caça major, no?, el que serien els jabalins o els isards, etc. Vull dir, és un altre món, és un altre tipus de cuina diferent, sí, sí.
Estem aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, aquest espai tan bonic, i una de les coses que potser ha canviat els últims temps és que s'ha generalitzat més aquesta manera d'anar a comprar directament a la granja, no? Això jo recordo quan jo era molt petit que es veia molt poquet, en un poble sí, no? Però la gent no ho sabia, tot era una mica clandestí abans, i en canvi ara heu fet un pas, és a dir, el món de la pagesia s'ha anat obrint, i ha anat obrint, per exemple, com el cas de Casa Teva, no? És a dir, que per una banda tens la granja i per l'altra, diguem-ne, teniu la manera de transformar-lo i també la manera de vendre'l, no? Jo crec que vendre això, no?, aquesta cultura del quilòmetre zero, això va molt bé, sobretot per la confiança que genera, no? Sabem que els anys que hi ha a Casa Teva són els ànecs que tens aquí al costat.
Sí, a veure, no és només vendre un ànec o un pollastre, no? És que al darrere d'aquest producte doncs, hi ha unes persones, hi ha un esforç, hi ha un treball. Jo crec que aquesta essència és el que cada vegada la gent doncs, valora més. El nostre compromís com a productors, en aquest cas, no? com a pagesos i pageses, és doncs, la creació d'uns aliments de qualitat i que realment siguin així, no vendre fum. No? Llavors, doncs, bueno, poder fer tot el procés, no? Com nosaltres tenim una agrobotiga que has vist doncs, que està venint molta gent i dius, bueno, com pot ser que aquí al mig d'aquest delta, no? d'estos camps d'arròs, doncs, te vingui gent que fan molts quilòmetres doncs, per a vindre a comprar un producte. I això al principi no era, però a poc, doncs, bueno, ha vingut un, ha vist el producte, l'ha provat, li ha agradat, ha coneixut les persones que estem al darrere d'este producte, ha agafat confiança i, bueno, i en els errors que podem cometre cada dia, evidentment. Però la nostra responsabilitat, la del meu equip i la meva en este cas, és aquesta responsabilitat de fer un aliment de màxima qualitat perquè el consumidor tingui la confiança de que està consumint un aliment pues, que està beneficiant la seva salut. És que és així.
Ara estava pensant jo en un altre gran producte que teniu aquí, que jo no sé si el concepte del mar i muntanya, tu hi ets molt, te l'estimes molt, però un ànec amb anguila del Delta, què me'n diries?
Això seria massa atrevit. Eh? Això no, bueno, a veure, un arrosset en pato i en anguila, sí que mos podem atrevir a fer-lo, sí. Jo... personalment a casa no és massa habitual que ho faci, eh? Però sí, se fa, sí.
Doncs mira, fem una cosa, comença a agafar l'agenda, busquem data, que això no pot quedar així. Hem de fer una cassola d'ànec amb anguila.
Doncs pues bueno, això està fet. Vull dir, tenim a la Susana, que ja li direm a veure que este Bahia o a, també a Teresa del Molí de Rafelet o altres productors que tenim aquí a la vora, que fan un arròs fantàstic tots ells i elles. I d'anguiles, doncs, tampoc, també en tenim unes quantes per aquí a la zona, vull dir que tenim la matèria prima adequada per a fer-ho, la il·lusió i les ganes, i com no, doncs, quan vulguis, mos hi fiquem a la cuina.
Anna, sense pagesia no hi ha cuina.
Bueno, sense pagesia no hi ha cuina. I vull també reiterar una vegada més, perquè m'he passat la vida parlant d'això, no? de dignificar este sector nostre, no? Moltes vegades hem estat subestimats i continuem estant subestimats i perquè hi ha una desconeixença, no?, per part de la ciutadania en el que són els pagesos, les pageses. Per part nostra pues, també hem tingut que fer i hem de fer un esforç per professionalitzar-nos i també per sentir orgull de ser els artesans, no?, els artesans dels aliments i en la responsabilitat que això comporta. Però sí és cert que moltes vegades les persones detrás d'un producte que compren mai pensen què és tota la història que hi ha al darrere de tot això, no? Pues hi ha la història del sacrifici, de la suor de les persones, del que a vegades les coses no et surten bé, que no arribes a final de mes, que t'has de reinventar i que no has de decaure, que has de tindre aquesta fortalesa per a dir avui no ha sortit bé, però demà serà millor, no? I com puc fer algo tan especial i tan bo que tothom se rife per a vindre a comprar les meves coses? Llavors, no és fàcil, però és possible. No és fàcil, però és possible. Llavors, jo el que dic és que a tota aquesta gent que comença, que tinc molt de goig, no?, de veure molta gent jove que s'està formant i en el món de la enologia, bueno, és que en tots els àmbits de les produccions, no? Però quan veus aquesta il·lusió, no?, aquests ulls que brillen, no?, de dir, mira, estic fent aquesta cosa, sempre els encoratjo. I dic, vinga, sempre endavant. I no és fàcil, perquè moltes vegades ens trobem en portes tancades, en que no s'atén lo suficient, no?, en aquestes persones que fan un bon producte i que costa molt i que costa. Simplement és això, no? Però, bueno, jo sempre dic, tot és possible. Tot comença per un somni, per una idea. Després tens que estructurar bé l'esforç, perquè si no l'estructures bé pues pots fer moltes coses, però al final no arribes enlloc. Després, en la producció d'aliments, ho torno a dir, responsabilitzar-te sempre de no vendre fum, de lo que faces, fer-ho ben fet, no? I a poc ja vas trobant el teu camí. Algun dia, jo dic que la vida són engranatges i una cosa te porta a l'altra. I un dia una persona prova el teu producte i aquella persona pot ser algú que di, bueno, pues que et pot ajudar a introduir el teu producte aquí, allà, i és com un efecte dominó, que avui estàs a un lloc i l'any que ve estàs a 10, i després de 2 anys estàs a 20, i després la gent comencen a conèixer, i tu pues, tens l'orgull de dir, pues, bueno, aquest esforç, aquesta suor, aquest treball en solitari, en silenci, que durant tants d'anys has dut a terme i que a vegades has plorat en silenci, pues, bueno, pues, recull els seus fruits, no?
Anna, gràcies per aquesta estoneta, gràcies per compartir la teva saviesa, la saviesa d'una dona de fang.
Bueno, moltíssimes gràcies a tu també, no? per deixar que la gent del sud, no? d'aquestes terres de l'Ebre, pues, poguéssim també mostrar la nostra agència, no? esta fortalesa, no? Perquè són persones que han tingut que lluitar sempre contra el vent de dalt, que diem aquí baix. I sí, les dones d'esta terra som totes, ens sentim dones de fang, en tot l'orgull que això comporta.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I ja estem al final de la Fonda de Catalunya Ràdio, clar que sí, gairebé al final, però abans tenim la sobretaula, una sobretaula tranquil·la, parsimoniosa, amb aquesta musiqueta que ens posa en Dani. Ai... Jordi Bor, bon dia.
Bon dia, què tal?
Ens vas fer unes infusions i ara estem tranquils avui. Però clar, no sé si seguirem tranquils o anirem, diguem-ne, allò, a posar una miqueta més d'alegria al cor i a l'ànima. De què vols parlar avui, que posem en una sobretaula?
Avui, saps què? Que clar, hem estat parlant de molta beguda, no? Però i aquella beguda, com pugui ser un moscatell, acompanyat, com no... de la grana de capellà.
Home.
Com en diuen en alguns llocs, els postres de músic.
Exacte.
Sobretot aquí a Girona i a la zona de la Cerdanya, grana de capellà.
Exacte.
La composició de fruits secs.
Sí, jo a vegades dic grana de capellà aquí a Barcelona i no... La gent em diu, No d'això. Avellanes, Clar, perquè la grana de capellà, com a concepte, és un... Ara em fas pensar que l'altre dia vaig veure un llibre que parlava dels superaliments, no? I parlava de productes que són totalment foranis. I pensava, però si un dels grans superaliments que tenim aquí a casa nostra és la grana de capellà...
Sí. Home, jo li puc dir a un dels millors cuiners que tenim aquí una recepta, la meva, de la grana de capellà?
Home, i tant que sí.
Que em deixeu.
Sí, a veure.
Doncs mira,
i amb què
jo,
faràs?
Per exemple, ho faré com si fossis tu. 50 grams d'ametlles torrades.
Mm-hmm.
50 grams d'avellanes torrades.
Mm-hmm.
50 grams de figues seques i 50 grams de panses.
Bona.
Les proporcions també poden ser variables. Si voleu afegir-hi nous, pinyons, orellanes o cacauets, també ho podeu fer. Senzill, agafeu una plata, les barregeu ben bé... i agafeu un porronet i una mica de moscatell i a gaudir-ho.
Oh, fantàstic. Vols que te'n digui una jo, ara?
Va, vinga.
Mira.
Ja no l'he feta bé, com
no,
es nota, eh?
No, l'has feta molt bé, però ara aniré, diguem-ne, una mica allò a buscar la nostra infància. Mira.
Vinga.
Tu agafa un grapadet d'avellanes i de nous,
sí.
Que no cal que siguin torrades, si són torradetes una miqueta va molt bé... I poses una miqueta d'aigua o de llet d'avellanes o de llet d'ametlles que no tingui sucre, eh? I poses també un parell de figues seques i tot això ho tritures molt, ho has de triturar-ho molt, que faci una pasta. Al principi, primer de tot, la figa, deixa-la, eh? Fes les avellanes, les tritures ben triturades amb les nous. Quan veus que estan triturades, tornes a tapar i tornes a triturar fins que vagi traient una miqueta de l'oli que té la pròpia avellana, la pròpia fruit sec. Després, com deia, hi afegeixes la llet d'ametlles o llet d'avellanes, tritures, et farà una pasta, i afegeixes un parell de figues, et farà una mica més de pasta, després hi afegeixes un parell de cullerades de cacau en pols i un bon raig d'oli d'oliva verge extra. i ho vas triturant, i et quedarà una crema de cacau i fruita seca, que Jordi Bord, això, bueno, tots els nens i nenes que tinguis a prop de casa teva vindran.
Ja. Sí. Doncs mira, escolta'm, Aristòtels li va dir que era amic de Plató, però més amic de la veritat. I Plató, al final, va realitzar aquell escrit que li va dir a Aristòtels que corregint-lo. A l'alumne supera el mestre, però jo avui no t'he pogut superar. Ets un mestre.
Apa. Poesia pura, Jordi Bord. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Aigües, arrossos, anxoves, mels, embotits, fruits secs, sofregits, recuits, olis, cerveses, cafès, infusions, vins... Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell Girona Excel·lent a 79 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 300 aspirants a aquesta distinció. Girona Excel·lent, segell de qualitat alimentària, Diputació de Girona.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic.
Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, avui, una cirereta de Julia Child que diu: aquest és el meu principal consell per a tothom. Aprendre a cuinar, provar noves receptes i noves tècniques, aprendre dels teus errors, no tenir por i, sobretot, divertir-se. Doncs això és el que volem aquí, divertir-nos i gaudir i ser feliços. Apassiau!
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. Una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència perdrem la senzillesa, és pels cors més grans ens cal parar. I sentir que la vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal.